Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Últim dia avui per demanar el vot per correu per poder participar a les eleccions del 21 de desembre. Queden 10 dies pels comicis en què a Lloret hi poden votar prop de 20.500 persones, xifra que representa un increment d'un punt i mig respecte als comicis anteriors, que van ser el 2015. Van ser les municipals del 2015, volem dir. Ja estan designats els 270 membres de les meses electorals entre presidents, vocals i suplents. Fa 37 anys que no es convoquen unes eleccions en un dia laborable a Catalunya, si bé a les escoles serà una jornada no lectiva. Pel que fa a les persones que hagin de demanar permís a la feina per anar a votar, explicarem cada situació prevista i què diu al respecte al Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE. Per exemple, els treballadors tenen dret a un permís màxim de 4 hores quan l'horari laboral coincideixi 4 hores o més amb l'obertura dels col·legis electorals, que obren de les 9 del matí a les 8 del vespre. Bon dilluns i bon inici de setmana a tothom. Això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. La resta de continguts resumits en titulars ens els presenta en Josep. Molt bon dia.
Bon dia i ben retrobada, Maria Joan Comartí.
Gràcies.
Avui, dins de la campanya electoral, ens farem ressò de l'acte fet per Ciutadans el passat dijous a la Casa de la Cultura, on van oferir una xerrada sobre autònoms. Un altre acte, també una xerrada, col·loqui a la plaça del doctor Adler, ahir a càrrec de la CUP. Després explicarem que és el darrer dia perquè les escoles s'apuntin al concurs de pessebres. Aquesta categoria, l'escolar, és la novetat d'enguany. Anunciarem que a partir de dimecres comença al Mercat Municipal una fira de Nadal amb la presència del Pare Noel i del Cagatió. Julián Muñoz, dels Paradistes, donarà detalls d'aquest certamen que s'adreça al públic familiar. També en parlarem amb Cristian Fernández, regidor de Comerç. I ens endinsarem en el món solidari de la Marató, ja que Lloret hi col·labora com cada any amb un munt de propostes. Les exposarem totes i entrevistarem el director de la Fundació de la Marató, és Lluís Bernabé.
A més, també tenim a punt el temps, els diaris i els titulars més destacats de la jornada d'avui dilluns, 11 de desembre del 2017. Comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, preparat un dia més per Rosa Giral i amb Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts, moment per conèixer tots els detalls de la previsió meteorològica. Volem saber com es presenta la setmana i ens ho explica en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí estem molt pendents d'aquest vent de garbí, aquesta garbinada que ja ha provocat cops de vent de més de 80 km per hora a Palamós i també ha superat els 50 km per hora en molts altres sectors de la selva marítima. Esperem que sigui durant aquestes primeres hores del dia, quan el vent sigui més fort. A partir de mig matí anirà perdent força clarament i, de fet, de cara a la tarda ja gairebé no es deixarà sentir. Per tant, precaució aquestes primeres hores del dia amb aquests possibles cops puntualment forts de garbí i la situació marítima lògicament molt complicada a causa d'aquestes ventades. Pel que fa a l'estat del cel, avui esperem un dia amb més núvols que clarianes, però les opcions que plogui són bastant escasses a la selva marítima. De cara a demà, dia insegur altre cop, amb força núvols, sobretot al matí. És una mica més probable que tinguem algunes gotes demà a mig matí especialment, però en tot cas serien pluges minces i poc abundants. Hi haurà una tercera opció de precipitacions aquesta setmana. Sembla que una mica més alta que les altres. De cara a divendres és possible que tinguem alguns ruixats irregulars al voltant de Lloret. Les temperatures faran pujades i baixades brusques aquests pròxims dies. De cara a demà i dimecres esperem un ambient molt més hivernal, amb temperatures que recularan fàcilment entre 3 i 5 graus respecte als valors d'aquest dilluns. En canvi, de cara a dijous, divendres, el termòmetre es tornarà a disparar. Una pujada altre cop clara i, per tant, setmana de difícil per a veure com vestir-se. Tingueu en compte aquestes pujades i baixades de cara a dimarts i dimecres i l'ascens molt més marcat per dijous i divendres.
Moltes gràcies, Miquel. Temperatura ara mateix aquí a Lloret, 16 graus i la humitat la tenim al 77%.
Joieria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fem un cop d'ull al que diuen avui les portades dels diaris i veiem que Lloret de Mar és notícia destacada al diari de Girona, perquè precisament Girona i Lloret concentren els casos de robatoris violents. La demarcació gironina acumula 617 delictes del gener fins al setembre. En l'àmbit estatal ocupa el 12è lloc en fets delictius amb intimidació. També notícia destacada referent a un lloretenc, i és que Timor serà el relleu de Marc Moniesa en la visita del Girona a l'Espanyol. Els de Pablo Machín volen oblidar els últims cops rebuts contra Betis i Alavés. D'altra banda, també en futbol, resposta de líder és el que diu el diari de Girona per fer referència a la victòria del Barça 0-2 contra el Villarreal. Diu que el Barça s'imposa a Villarreal amb dos gols de Luis Suárez i Leo Messi i manté l'avantatge amb els perseguidors. També d'aquesta victòria se'n fa ressò de manera destacada el diari El Punt, que titula El Barça continua a pinyó. El líder, poc brillant però eficaç, manté la seva marxa imparable al camp del Villarreal. Suárez i Messi marquen la diferència quan el rival es queda amb 10. D'altra banda, també en esports, però en atletisme, el diari de Girona es fa ressò que Adel Metxal obté la medalla de plata al Campionat d'Europa de cross. Més titulars a aquesta portada. El Pirineu i l'interior tanquen el pont amb una ocupació del 80%. El ritme de reserves és alt i el sector hoteler es mostra optimista de cara als dies de Nadal. Girona té en l'actualitat 14 notaries sense ocupar. I hem de dir que dues són a Lloret de Mar. Ripoll retornarà l'import d'algunes multes d'aparcament. També llegim a la portada del diari de Girona sobre les eleccions del 21 de desembre que la participació és un factor clau que pot afavorir l'unionisme, diu el diari de Girona. D'altra banda, el diari El Punt, a l'apartat de Catalunya vol viure en llibertat, avui publica una entrevista a Jordi Sánchez, que és expresident de l'ANC i número 2 de Junts per Catalunya. El que destaca és que no hi ha cap motiu per tenir-nos tancats a la presó. No pot acceptar Jordi Sánchez el relat del jutge que li atribueix una explosió violenta. Espera que se li permeti fer campanya. Estan en desigualtat de condicions. És una carta des de la presó de Soto del Real enviada per Jordi Sánchez. Pel que fa a turisme, parla també al punt de la bona ocupació al Pirineu i l'interior durant el pont i d'atletisme també destaca que Metxal i Guerrero pugen al podi de l'Europeu de cross.
Més titulars de la jornada, els d'aquest dilluns, que llegim seguidament de les primeres planes, per exemple, del diari Ara, que afirma que l'Estat adjudica, ha dit, a Indra el recompte del 21D. La Vanguardia publica un sondeig de GAT3 que assegura que el 57% confia que hi hagi negociació després del 21D. La Razón afirma que el Tribunal Suprem apunta a Anna Gabriel en la macrocausa del procés. El diari El País diu que el procés deixa més retallades i llistes d'espera a sanitat. Pel que fa al diari ABC, el garant de Puigdemont, a Bèlgica, empara a defensors del genocidi jueu. El Mundo destaca, finalment, que Forcadell reapareix i Esquerra Republicana de Catalunya recupera la via unilateral.
També altres notícies, una d'última hora, i és que la Guàrdia Civil ha entrat al Museu de Lleida per endur-se'n les obres de Sixena. Una desena de furgonetes de la Guàrdia Civil han arribat aquesta matinada a les instal·lacions mentre un grup de ciutadans es concentren a l'exterior per expressar el rebuig a l'ordre del jutge d'Osca. D'altra banda, regidors de Saragossa paguen amb el seu sou l'exhumació de fosses de la Guerra Civil. També és notícia que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona al barri del Raval de Barcelona. Segons la policia, es tracta d'un homicidi, però encara no poden concretar si es tracta d'un cas de violència masclista. En àmbit internacional, protestes de musulmans a tot el món contra els Estats Units pel trasllat de l'ambaixada. També és notícia avui que la contaminació anul·la els beneficis de l'exercici físic per la gent gran. En l'estudi s'han comparat Oxford Street i el Hyde Park. Pugen les addiccions al joc online. Malalts i professionals demanen que es posi fre a la publicitat d'aquestes pàgines. Són algunes de les notícies més destacades de la jornada.
A la
cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Hi ha qui té un cotxe o dos. Hi ha qui té un cotxe i una moto. O cotxe, moto i bici. O cotxe i bici. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC vindrem a ajudar-te sigui quin sigui el vehicle que condueixis. I si la contractes ara, tindràs un 30% de descompte. No ho dubtis. Si necessites una assegurança d'auto, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 00 49.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals, Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
El caganer, l'arbre de Nadal, el pessebre, el número del sorteig de la grossa, tot això controlat. Ara només ens falten els regals i totes les coses pels àpats familiars. Aquest Nadal, compra a Lloret de Mar. El major centre comercial de la Costa Brava t'ofereix més de 700 establiments on poder trobar tot allò que necessites amb el millor tracte, qualitat i diversitat. Alimentació, moda, sabates, joieria, material esportiu, joguines, electrodomèstics i tot allò que et puguis imaginar. Aquest Nadal, compra a Lloret de Mar. Secció de Comerç de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Disposem de tota l'equipació. Estics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també, de tots els colors, grogues, vermelles, blaves... Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García. No t'ho pots perdre. Nova
Ràdio Lloret. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut i serà un quart de 9 del matí. Molt bon dia a tothom. Benvinguts un dia més al Bon Dia, Bona Hora, al despertador matinal de Nova Ràdio Lloret. Avui comencem explicant-vos que és l'últim dia per demanar el vot per correu. Només cal anar a una oficina de correus i demanar la sol·licitud corresponent per poder participar a través del correu postal a les eleccions del 21 de desembre al Parlament de Catalunya.
Queden 10 dies per als comicis en què a Lloret hi poden votar un total de 20.418 persones. Conformen el cens electoral del municipi, que representa un increment d'un punt i mig respecte dels comicis anteriors al 2015. Escoltem la regidora de Serveis Centrals, Lluïsa Baltrons.
Comptem amb 20.418 electors. D'aquests, espanyols residents al municipi són 19.754 i residents absents que viuen a l'estranger, 664. Això representa un 1,5% més que les darreres eleccions al Parlament fa dos anys, el 27 de setembre, que això suposa aproximadament unes 300 persones més que s'incorporen en aquest cens.
Ja estan designats els 270 membres entre presidents, vocals i suplents que conformaran les meses electorals del 21 de desembre.
Aquesta jornada hauria de ser com totes les anteriors, sense cap modificació. Això suposa que són en total 30 meses repartides en 4 punts. Aquests són la Casa de la Cultura, l'Esteve Carres, el Pere Torrent i el Pompeu Fabra, com ha estat habitualment. I l'horari, evidentment, també es respectarà el mateix, des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda, que tanquem els col·legis.
La regidora anima a tothom a exercir el seu dret a vot i participar dels comicis, que assegura que seran especials.
Com sempre, volem fomentar la participació. És un dret que té qualsevol ciutadà i, bueno, animem a que tothom aquest dijous, el dia dijous 21 de desembre, s'animi, surti de casa i voti en aquestes eleccions, que seran molt especials.
Fa 37 anys que no es convoquen unes eleccions en un dia laborable a Catalunya, si bé a les escoles serà una jornada no lectiva. Pel que fa a les persones que hagin de demanar permís a la feina per anar a votar, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat el següent.
Els treballadors tenen dret a un permís màxim de 4 hores quan l'horari laboral coincideixi 4 hores o més amb l'obertura dels col·legis electorals, que obren de 9 del matí a 8 del vespre. Si la coincidència és de 2 hores o menys, no correspon cap permís. Però si els horaris coincideixen entre 2 i 4 hores, el permís serà de 2 hores.
Més situacions que cal tenir en compte. Què passa amb els treballadors a temps parcial?
Doncs si els treballadors fan una reducció de jornada, la durada del permís es reduirà proporcionalment.
I amb els de torn de nit?
Doncs si l'horari no coincideix ni totalment ni parcialment amb els col·legis electorals, no tenen dret a cap permís per anar a votar.
I quines hores pot agafar per anar a votar?
Quan es podran agafar les 2 o les 4 hores és potestat exclusivament de l'empresa.
I pel que fa als justificants, l'empresa té dret a demanar un justificant que acrediti que el treballador ha anat a votar i que haurà d'expedir la mesa electoral.
En cas d'haver d'anar a una mesa, el permís és retribuït i no recuperable per a tota la jornada, en cas que per a la persona escollida sigui un dia laborable. A més, té dret a percebre una reducció de 5 hores l'endemà del dia de les eleccions.
Eleccions al Parlament de Catalunya.
Obrim aquest espai quan passen 3 minuts d'un quart de 9. La primera preocupació dels espanyols és l'atur. Per trobar-hi solucions calen lleis com la que acaba d'aprovar, amb mesures pels autònoms, però també el suport de les comunitats autònomes, cosa que, segons Ciutadans, no passa a Catalunya.
En aquests termes s'ha expressat el diputat Sergio del Campo, que el passat dijous va venir a Lloret a fer campanya. Assegura que el col·lectiu dels autònoms és el motor econòmic del país y que le fan falta ayudas.
Estamos viendo en Cataluña, pues hemos ido en los últimos tiempos con el proceso justo en la dirección contraria, ¿no? Viendo cómo se nos marchan empresas, cómo cae el comercio, cómo se destruye el turismo. Y por darte un dato, hemos visto cómo solo en el mes de octubre Cataluña perdía 40 autónomos al día. 40 autónomos al día se dan de baja frente a otras comunidades autónomas como Madrid, en las que las altas eran muchos mayores, ¿no?
L'acte va comptar amb la presència de Jean Castel, cap de llista de Ciutadans per Girona, que ha estat molt crític amb el govern de Catalunya.
Que han tingut un govern de la Generalitat que ha demostrat ser un inhàbil per portar i aportar solucions als problemes reals i un inhàbil també per gestionar una Generalitat i un propi Parlament. Un govern que ha demostrat ser el garant de la bajanada continuada que ens ha abocat a una situació com els ciutadans han pogut veure aquest últim temps, una situació desagradable.
Castel ha assegurat que la campanya per al 21 de desembre és històrica i confia en que Ciutadans arribi a governar amb una dona, Inés Arrimadas, al capdavant de la Generalitat.
I l'endemà de les eleccions continua amb la declaració d'independència i lluitar per implementar la república. Aquest és un dels missatges de la CUP durant la campanya del 21 de desembre que ha expressat aquest diumenge en un acte a Lloret.
Amb el lema d'Empeus, els militants del partit asseguren que l'única via per lluitar contra el 155 és la unilateralitat. Jesús Elías, de la CUP Lloret, afegeix que aquests comicis es desenvolupen en un context desconegut i excepcional.
Tenim hostatges, presos polítics, es prohibeixen colors, se silencien opcions. Nosaltres a nivell local ens trobem que cada dia ens arrenquen els cartells, trenquen pancartes.
Des de la CUP es demana a les altres candidatures independentistes que mantinguin com sigui la declaració unilateral d'independència. Escoltem Tassio Pulido, militant de Blanes.
La república és un element fonamental que està votat, que s'ha de construir i que s'ha de construir sobre la base de mantenir la lluita contra el 155, mantenir la lluita per les llibertats i per les llibertats dels presos polítics i la construcció d'una Constitució nova per una república nova de base social, democràtica i popular.
La CUP, que ha fet campanya aquest diumenge a Lloret, anuncia un altre acte pel dia 16 a Can Sabata amb Natàlia Sánchez, la cap de llista per Girona.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 i 21. Avui és l'últim dia que tenen les escoles de Lloret per apuntar-se al concurs de pessebres. Aquesta categoria, l'escolar, és nova d'aquest any i té la finalitat de fomentar la tradició de fer el naixement. Ho explica Rosa Relat, del Departament de Cultura.
Ja fa temps que ho teníem en ment des del Departament de Cultura i, bueno, parlant amb el que eren els membres de l'Associació de Pessebristes, ho vam treballar-ho, vam estudiar-ho, vam pensar que era una bona idea i l'hem tirat endavant. La idea és que es faci un pessebre per classe i llavors hem establert dues categories, una que entraria infantil i primària i l'altra secundària que entraria a l'ESO i fins i tot els batxillerats.
La resta de categories es mantenen igual, a la llar, que compta amb la modalitat artística i la popular, o en entitats, comerços i restaurants. A més, es farà el concurs i exposició de diorames a la Capella dels Sants Metges.
Hi ha el concurs de diorames, que és per ja quasi professionals, però bueno, la gent que es mou en el món dels diorames, hi haurà l'exposició i el concurs a la Capella dels Sants Metges, i llavors hi haurà les altres categories, les d'entitats d'establiments comercials i hostaleria i després de pessebres de llar, i aquesta nova que m'he inclòs aquest any de les escoles.
Per tal que es puguin visitar els pessebres d'establiments públics, com és el cas de l'Ajuntament o de la parròquia de Sant Romà, s'edita un plànol guia que tant la gent de Lloret com visitants de fora solen sol·licitar amb força expectació.
El concurs l'organitza l'Ajuntament de Lloret amb la col·laboració dels pessebristes de Lloret, així com la competició de diorames o pessebres en miniatura.
Com cada any, s'entregarà un record a tots els participants i hi haurà premis en efectiu de fins a 50 euros per la categoria de pessebres a la llar.
En el cas de les escoles, es donarà per premis de 200 i 100 euros a material escolar. El lliurament es farà el dia 13 de gener de 2018.
I seguim en la temàtica nadalenca perquè a partir d'aquest dimecres comença una fira de Nadal al Mercat Municipal de Lloret. S'allarga fins al dia 24 de desembre i inclou tallers infantils, pintacares, espectacles de màgia, demostració d'artesania, cuina típica d'aquestes festes i sortejos per petits i grans.
A més, els dissabtes 16 i 23 hi haurà la presència del Pare Noel i es farà cagar el tió. La fira l'organitzen els paradistes del Mercat Municipal i la Regidoria de Comerç.
En parlem primer amb un representant del mercat quan falten 6 minuts per arribar a 8:45. És Julián Muñoz i el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'ha decidit muntar aquesta fira nadalenca?
Pues miri, és que el mercat necessita una mica de potenciar una mica perquè està molt parat i hem decidit de muntar aquesta fira per animar-la una mica més cap a la Nadal.
I n'hem donat alguns detalls, però com serà aquesta fira?
serà una fira que haran pintacares, talleres infantils, decoració nadalenca, sorteos de petits i grans, i cuina nadalenca, màgia, artesania, i haran el cagatió, que lo faran el dia 16 i 23 al migdia, con un sorteig, i haran tallers també per a els joves, per als nens i per als majors també.
I entenem que estarà tot ubicat dins del mercat i en l'horari comercial del mercat.
Sí, sí, sí. Estarà de les 10 de la matí fins a les 2 i després de 5 de la tarda fins a les 8 de la mitja de la tarda, més o menys.
I què diríeu als ciutadans de Lloret perquè s'acostin al mercat aquests dies en què hi haurà aquesta fira de Nadal?
Bueno, que arribin per acá perquè faran moltes coses i seran per als nens i per als grans també. Serà molt...
Quins solen ser els productes més demanats en aquestes dates nadalenques?
Bueno, los productos típicos de pollastres, de carn, de peix i embotits i de totes classes. I luego, clar, aquesta fira que farem aquí pues, animarà una mica més el mercat.
Perquè sempre diem, no?, que s'ha de donar una empenta al mercat, es demana a la ciutadania que hi vagi a comprar. Per què és una bona opció anar a comprar al mercat? Com els podem convèncer?
Pues, són productes frescs, acabats d'arribar robats, i jo crec que és la millor forma de productes frescs per a Nadal, és el millor.
Doncs convidem a tothom a acostar-se al mercat durant aquests dies que hi haurà aquesta fira muntada. Julián Muñoz, com a representant dels paradistes, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies. Bon dia.
I seguim parlant d'aquest mateix tema perquè, com hem dit, la fira l'organitzen els paradistes del mercat amb el suport de la regidoria de comerç i precisament tenim el regidor de l'àrea al telèfon quan són les 8:27. Saludem a Cristian Fernández. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es valora des de l'Ajuntament aquesta iniciativa d'oferta 100% nadalenca al mercat?
Doncs molt positivament. La veritat és que fa cosa d'unes setmanes els mateixos paradistes es van acostar a nosaltres i nosaltres sempre cada any, des de que hi soc a la regidoria, dinamitzem d'alguna manera aquests dies de Nadal amb alguns tallers o amb algun tema sempre enfocat al públic infantil. L'any passat ja ho vam fer per iniciativa pròpia, però creiem que aquest any, doncs, amb la proposta que ens havien fet els mateixos paradistes, doncs hi podíem trobar alguna cosa que sigués molt adient i diferent a la de l'any passat.
I el resultat final agrada, diguéssim?
Sí, no, i tant. Esperem que sigui una fira que ja no ens agradi no només a nosaltres, sinó també a tot el públic que vingui aquests dies. Esperem, doncs, que amb la varietat de jocs i de tallers que n'hi haurà, doncs, sigui molt agradable per tots els nens i pares que s'acostin al mercat.
I com podríem animar les persones perquè s'hi acostin, no? Que entenem que segur que si s'hi acosten els agradarà. Partint d'aquesta base, com podem fer perquè s'hi acostin?
Doncs bé, doncs, fent una bona difusió a nivell propi de l'Ajuntament, però també hi comptem amb la part dels mateixos paradistes, on ells tots els dies reben els seus clients i, evidentment, doncs, hi conversen de moltes coses. Dintre d'aquestes, segur que ells s'han encarregat de fer la feina i de vendre aquesta fira del mateix mercat. O sigui que jo creiem que entre la feina conjunta entre ells i la difusió que fan a través de l'Ajuntament, doncs segur que n'hi haurà moltíssima gent que hi trobi molts al·licients per vindre a la fira.
Doncs tothom convidat a assistir-hi, no?
Sí, sí, evidentment. Esperem que els agradi a la gent. És una fira amb els organitzadors, quan ens l'han presentat, doncs ens han agradat molt la proposta i aleshores doncs esperem que també li agradi a la gent.
Doncs esperem que així sigui. Cristian Fernández, regidor de Comerç, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls en aquesta entrevista i que vagi molt bé aquesta fira. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies i bon dia.
Que Queda menys d'un minut per sentir els senyals horaris de 8:15 i el que fem és donar pas a en Miquel Bernis perquè ens expliqui com es presenta la setmana des del punt de vista meteorològic. Tots els detalls, Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí estem molt pendents d'aquest vent de garbí, aquesta garbinada que ja ha provocat cops de vent de més de 80 km/h a Palamós i també ha superat els 50 km/h en molts altres sectors de la selva marítima. Esperem que sigui durant aquestes primeres hores del dia, quan el vent sigui més fort, a partir de mig matí anirà perdent força clarament i, de fet, de cara a la tarda ja gairebé no es deixarà sentir. Per tant, precaució aquestes primeres hores del dia amb aquests possibles cops puntualment forts de garbí i la situació marítima lògicament molt complicada a causa d'aquestes ventades. Pel que fa a l'estat del cel, avui esperem un dia amb més núvols que clarianes, però les opcions que plogui són bastant escasses a la selva marítima. De cara a demà, dia insegur altre cop, amb força núvols, sobretot al matí. És una mica més probable que tinguem algunes gotes demà a mig matí especialment, però en tot cas serien pluges minces i poc abundants. Hi haurà una tercera opció de precipitacions aquesta setmana. Sembla que una mica més alta que les altres. De cara a divendres és possible que tinguem alguns ruixats irregulars al voltant de Lloret. Les temperatures faran pujades i baixades brusques aquests pròxims dies. De cara a demà i dimecres esperem un ambient molt més hivernal, amb temperatures que recularan fàcilment entre 3 i 5 graus respecte als valors d'aquest dilluns. En canvi, de cara a dijous, divendres, el termòmetre es tornarà a disparar. Una pujada altre cop clara i, per tant, setmana de difícil preveure com vestir-se. Tingueu en compte aquestes pujades i baixades de cara a dimarts i dimecres i l'ascens molt més marcat per dijous i divendres.
Moltes gràcies, Miquel. 16 graus tenim encara a aquesta hora aquí a Lloret de Mar i la humitat ha pujat al 79%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fem un cop d'ull al que diuen avui els diaris a les seves portades i en el diari de Girona i destaca que Girona i Lloret de Mar concentren els casos de robatoris violents. La demarcació gironina acumula 617 delictes del gener fins al setembre. En àmbit estatal ocupa el 12è lloc en fets delictius amb intimidació. També en aquesta portada hi llegim que Girona té en l'actualitat 14 notaries sense ocupar. Ho veurem d'aquí a un moment, però n'hi ha dues que són a Lloret de Mar. També es fa ressò aquesta portada que Ripoll retornarà l'import d'algunes multes d'aparcament. Pel que fa a les eleccions del 21 de desembre, opina el diari que la participació és un factor clau que pot afavorir l'unionisme. D'altra banda, una notícia que comparteix amb El Punt és que el Pirineu i l'interior tanquen el pont amb una ocupació del 80%. El ritme de reserves és alt i el sector hoteler es mostra optimista de cara als dies de Nadal. Pel que fa al diari El Punt, el titular que llegim és bona ocupació al Pirineu i l'interior durant el pont. Es va arribar a una ocupació del 80% i va ser força més fluixa a la costa, però les previsions pels dies de Nadal són bones. D'altra banda, també un titular compartit és la victòria del Barça. Resposta de líder, diu el diari de Girona, amb una imatge de Leo Messi que encara Rodrigo ahir a Villarreal, mentre que El Punt diu el Barça continua a pinyó. Messi Suárez, els golejadors celebren el 0-2 de l'argentí. També Suárez va marcar la diferència amb un gol quan el rival es va quedar amb 10 jugadors. El líder, poc brillant però eficaç, manté la seva marxa imparable al camp del Villarreal en guanyar 0-2. També en futbol, el diari de Girona destaca que Timor serà el relleu de Marc Muniesa del Lloretenc. Marc Muniesa en la visita del Girona a l'Espanyol, que es disputa aquest vespre i que tanca la 15a jornada de la Lliga. Els de Pablo Machín volen oblidar els últims cops rebuts contra Betis i Alavés. En esports també, en atletisme, Del Metxal obté la medalla de plata al Campionat d'Europa de cross. Ho diu el diari de Girona, mentre que El Punt afegeix que també Guerrero puja al podi. I d'altra banda, en El Punt, hi llegim com a notícia destacada una declaració de Jordi Sánchez, expresident de l'ANC i número 2 de Junts per Catalunya, que publica una carta escrita des de la presó de Soto del Real, i la declaració diu que no hi ha cap motiu per tenir-los tancats a la presó. No pot acceptar el relat del jutge que li atribueix una explosió violenta. Espera que se li permeti fer campanya. Estan en desigualtat de condicions. També hi ha una declaració de Belolit, que és número 6 a la llista de la CUP, que diu que la via unilateral no és que la plantegem, sinó que la imposen.
Més titulars de la jornada, ara els repassem a la resta de premsa escrita. El diari Ara afirma que l'Estat adjudica a Dit, a Indra, el recompte del 21D. La Vanguardia publica un sondeig de GAT3 que assegura que el 57% confia que hi hagi negociació després del 21D. La Razón afirma que el Tribunal Suprem apunta a Anna Gabriel en la macrocausa del procés. El País diu que el procés deixa més retallades i llistes d'espera a sanitat. El diari ABC diu que el garant de Puigdemont a Bèlgica empara a defensors del genocidi jueu. És El Mundo el que destaca en primer pla que Forcadell reapareix i Esquerra Republicana de Catalunya recupera la via unilateral.
I destaquem també una notícia d'última hora, i és que la Guàrdia Civil ha entrat al Museu de Lleida per endur-se'n les obres de Sixena. Una desena de furgonetes de la Guàrdia Civil han arribat aquesta matinada a les instal·lacions mentre un grup de ciutadans es concentrava a l'exterior per expressar el rebuig a l'ordre del jutge d'Osca. També a Saragossa, regidors paguen amb el seu sou l'exhumació de fosses de la Guerra Civil. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona al barri del Raval de Barcelona. Han rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge i quan han arribat al lloc han trobat el cos de la dona amb signes de mort violenta. Segons els Mossos, es tracta d'un homicidi, però encara no poden concretar si es tracta d'un cas de violència masclista. En àmbit internacional, destacar que hi ha protestes de musulmans a tot el món contra els Estats Units pel trasllat de l'ambaixada. També és notícia que la contaminació anul·la els beneficis de l'exercici físic per la gent gran. En l'estudi s'han comparat Oxford Street i el Hyde Park. Pugen les addiccions al joc online. Malalts i professionals demanen que es posi fre a la publicitat d'aquestes pàgines.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem diverses referències al nostre municipi. Per exemple, ho veiem a la portada del diari de Girona. El tema del dia del rotatiu és que Girona és el 12è punt d'Espanya amb més robatoris amb violència i intimidació. Doncs bé, en total a Girona hi ha hagut 152 fets d'aquesta tipologia, mentre que durant de gener a setembre de l'any 2016 n'hi va haver un 29% menys, 117. La segona població amb més robatoris amb violència i intimidació ha estat la de Lloret de Mar, amb 78 casos en 9 mesos. I també a Blanes hi ha hagut 64 casos. Un dels atracaments que va tenir lloc a principis de l'any a la ciutat de Girona va ser a l'estanc de la plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís. L'home del 2 de març, a ple dia, va entrar armat a l'establiment i va exigir els diners a la caixa enregistradora. És una notícia que podeu llegir avui a la pàgina 3 del diari de Girona, que també afegeix que es mantenen a tot Espanya. De robatoris amb violència i intimidació a tot Espanya en els primers 9 mesos de l'any se n'han produït un total de 46.158, una dada que es manté molt semblant a la del 2016 durant el mateix període, que va ser de 47.048 casos. Tot això, ho insistim, podeu llegir-ho a la pàgina 3 del diari de Girona. I a la pàgina 6 d'aquest mateix rotatiu hi ha l'altra notícia que sortia en portada, i és que hi ha 14 notaries de la demarcació de Girona que es troben vacants. La causa principal és que quedessin desertes en el concurs que s'havia celebrat anteriorment. La comarca de l'Alt Empordà i la de la Selva és on es localitzen més administracions buides. En el cas de Lloret de Mar, n'hi ha dues. A Tossa de Mar n'hi ha una, a Vidreres una, a Blanes tres, a Hostalric una, a Arbúcies una i a Santa Coloma de Farners dues. Són totes les vacants que hi ha a la comarca de la Selva. Diu el diari que en el 70% dels casos a les comarques de Girona el motiu és que el concurs precedent hagi quedat desert, com dèiem fa un moment. D'altra banda, el diari El Punt avui publica a la pàgina 36 que s'entrega un premi pels aparadors liats aquesta setmana a Lloret. L'Associació de Comerciants tanca la tercera edició d'una iniciativa que intercanvia els aparadors de botigues. L'associació donarà avui per acabada la campanya El vols liar amb nosaltres i un jurat votarà la proposta guanyadora. La campanya consisteix a barrejar els aparadors de les botigues i és el segon cop que s'organitza aquest any. El primer cop es va fer el mes de març i prèviament també se n'havia fet una edició el 2015. Hi participen 8 botigues: Dressroom, Farmàcia Antoni i Mireia Martínez, Folder, La Caseta, Lemonade, Òptica Martínez, Parafarmàcia Farmalux i Perfumeria Xaloc. Encara són pocs els comerços participants, però el gerent de l'associació, Francesc Alzina, confia que en properes edicions n'hi hagi més. Diu que moure aparadors costa. La proposta consisteix a fer que les botigues s'intercanvin els papers només a l'hora de muntar l'aparador, de manera que una botiga de roba pot tenir un aparador de perfums o una farmàcia un aparador amb roba. Com més diferents són els comerços, més divertit és, diu Francesc Alzina, que afegeix que passar per una botiga de llibres i veure-hi roba sobta. Es busca aquest efecte, fer alguna cosa que sigui totalment inusual. El primer que estimula, segons el president dels comerciants, és la curiositat del vianant. I també afegeix al diari que per participar als sorteig, els compradors havien de fer una fotografia de l'aparador i penjar-la a les xarxes socials amb l'etiqueta Estem Liats. Per tant, participen a un sorteig per guanyar un circuit d'aigües per dues persones a les instal·lacions d'Alma Spa, que col·labora amb la iniciativa. Més referències encara a Lloret de Mar. Ara mateix falten 5 minuts per 3 quarts de 9. La vida de Roberto Bolaño inspira la novel·la Últimes palabras en la tierra. Ho diu el diari de Girona i en parlem perquè l'autor Javier Serena situa la major part del llibre a Lloret de Mar, Barcelona, Castelldefels i Besalú. I en esports, destacar dues coses. Una és que, com vèiem fa un moment en portada, la baixa de Marc Muniesa al Lloretenc, en el Girona, és molt destacada i és una mala notícia pels homes de Pablo Machín. Diu que Marc Muniesa està lesionat i això ha canviat l'estat d'ànim de l'entorn. També és baixa, en defensa Bernardo i Alcalá. I tot plegat fa que Machín hagi de situar en principi a Timor a l'eix central. I en hoquei patins, avui el diari de Girona mostra la classificació de l'hoquei Lliga amb dos resultats. El de l'Alcoi Girona, que va guanyar l'Alcoi per 2-1, i el de l'Astur Hockey i Palafrugell, que aquest interessa al Lloret perquè els dos equips van empatar a 2 gols, i això afavoreix molt els lloretencs, que ara mateix són 300 amb 10 punts, i en 14è lloc i 15è lloc, respectivament, hi ha Palafrugell i Astur Hockey, que se situen amb 7 i 5 punts, respectivament.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Fira d'Artesania Catalana i altres productes. El 16 i 17 de desembre, vine al Passeig Verdaguer de 10 del matí a 9 del vespre. Hi trobaràs un fotocol nadalenc amb el Pare Noel i l'Elf de Lloret. Un tió gegant perquè els nens el puguin fer cagar i jocs gegants. Respira el Nadal pels quatre costats. T'hi esperem el 16 i 17 de desembre. Secció de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Nova Ràdio Lloret amb la Marató de TV3.
I seguim avançant, 8:43 del matí. Ahir es va dur a terme el primer acte solidari a Lloret amb la Marató de TV3. Va ser un torneig de pitj empat. Aquest dimecres arriba la propera proposta benèfica, que tindrà lloc a la piscina i de la qual en parlarem al Lloret Esportiu. Com cada any, Lloret s'assuma a la Marató amb l'objectiu de recaptar fons per aquesta gran iniciativa solidària dedicada a les malalties infeccioses. El proper dissabte, xocolatada a la farmàcia Espinet. L'endemà diumenge coincideixen 3 propostes: la pujada al Montgròs amb el centre excursionista, el concert de Nadal amb el casal de la gent gran a la Casa de la Cultura i ballada de country a l'hotel Guitar Central Park amb els The Country Revival Farmers. Finalment, el dia 20 de desembre, al bosc del Col·legi Immaculada Concepció hi haurà el Pessebre Vivent. L'activitat l'organitza la mateixa escola. Amb la Marató s'hi pot col·laborar de moltes maneres, a través de les activitats que hem esmentat o, per exemple, fent un donatiu a través del telèfon 905 11 50 50. I avui parlem de la Marató perquè ha parlat amb un dels màxims responsables de la iniciativa, la nostra companya Rosa Giral.
Ampliem la informació amb Lluís Bernabé, director de la Fundació de la Marató. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per l'entrevista.
De res, només faltaria. Per què enguany la Marató se centra en les malalties infeccioses?
Doncs perquè a través de les peticions que tenim, una crida que fem popular per als diferents centres de recerca, diferents hospitals, universitats i sobretot associacions de persones afectades per qualsevol malaltia, les malalties infeccioses és una de les propostes que ens van fer. I llavors, un cop entrem ja en matèria, doncs hi han dades tan clares com són que una de cada tres persones moren per una malaltia infecciosa. Això al món. I agafant com a mostra de per què les malalties infeccioses afecten ara i aquí a Catalunya, agafaríem la dada, diguéssim, una de les més importants, que seria la de l'asèpsia, de manera que dels 22.000 casos de ciutadans que cada any ingressen a un hospital, malauradament 4.000 moren com a conseqüència de l'asèpsia.
L'asèpsia, perdó, és una infecció, no?
Que... Sí, els experts consideren que l'asèpsia és quan... Jo no soc metge, i ho explico a la meva manera, salvant distàncies amb els experts. L'asèpsia és quan una persona, pel motiu que sigui, agafa una infecció, el seu cos, diguéssim, lluita contra ella, però no la pot acabar d'eliminar. Llavors es posen en marxa tots els òrgans vitals del cos per intentar eliminar-la. També es diu que és quan passa la sang, no? I llavors, com a conseqüència d'aquest treball, d'aquest excés, el cos acaba amb un xoc i llavors aquest xoc pot provocar la mort o amb altres situacions, amputacions d'extremitats, que el cos, diguéssim, quan està treballant intenta salvar en primera instància que no arribi la infecció als òrgans vitals i llavors va prescindint, diguéssim, d'altres que no ho són tant. I llavors, com a conseqüència d'això, es provoquen amputacions. Vull dir, és una malaltia que és infecciosa molt greu i que, repeteixo, afecta moltíssimes persones. De fet, l'Organització Mundial de la Salut, que en comptades ocasions, si no recordo malament, són dos, una, als anys 80 per la SIDA, i ara recentment, no fa ni 10 mesos, va reclamar o va fer un crit d'ajut a tots els països perquè invertissin en recerca o prenguessin mesures de divulgació i sensibilització com ara fa la Marató, per dir que si no canviem amb aquesta tendència, doncs l'any 2050 es calculava que moririen, ho compara amb una altra malaltia molt greu, no?, amb el càncer. Llavors diu que l'any 2050 es preveu que moriran 8 milions i mig de persones per càncer, però si no canviem la tendència, doncs es preveu que morin 10 milions de persones com a conseqüència de les malalties infeccioses. En molts casos, un greu problema que ens diuen tots els experts, que és la resistència als antibiòtics. És a dir, nosaltres, al llarg de, des del 33, 34, quan el Fleming va, junt amb dos experts, van fer evolucionar la penicilina, doncs va haver un canvi a la salut, no? Va haver un canvi radical entre morir-te per una infecció o no morir-te per una infecció, amb moltíssimes persones que se li està salvant la vida. Com a conseqüència de l'ús d'aquests antibiòtics, ara els experts diuen que estem en una situació que és totalment oposada, que és que els bacteris, sobretot, s'han acostumat a aquests antibiòtics i perquè s'han exposat en situacions prèvies durant molts anys i llavors actualment queden molts pocs antibiòtics per acabar amb les infeccions. I llavors o s'inverteix aquesta tendència o tindrem greus problemes. No et deixo parlar, disculpa.
No, si és molt interessant, senyor Bernabé. En qualsevol cas, de malalties infeccioses n'hi ha de diferents tipus, a part de l'asèpsia, es consideren que són aquest tipus de malalties, la grip, la pneumònia, el virus de la sida, la meningitis. Com ens podem protegir del contagi d'aquestes malalties?
Hi ha una... Sembla molt sorprenent el que ara diré, no? Però els experts, una de les coses que diran, que de fet ja han dit, tant a la revista del Món Marató com en les diferents entrevistes, que rentar-se les mans 5 vegades al dia es redueix fins a un, pot arribar a reduir fins a un 40% la possibilitat de contagis del virus, per exemple, com de la grip. Són mesures molt senzilles, del tipus de que, per sort, diguéssim, ara diré una cosa que pot semblar al contrari del que he dit abans, per sort en el cos humà tenim més bacteris i més virus que fins i tot molècules, perquè amb un 90% i pico molt elevat, els bacteris i virus són els que ens ajuden doncs, a transformar, per exemple, l'aliment, no?, amb substància química que alhora és teixit, no?, i moltes altres coses que serveixen pel nostre metabolisme. Però alhora hi ha alguns bacteris o virus que no són beneficiosos, que són per sort la gran minoria. Aquests bacteris, segons la persona, quan la passem d'una a l'altra, que pot ser amb un simple gest com donant-los les mans, quan saludem amb una persona, doncs es podria evitar amb un altre simple gest, que és a l'hora de tossir, malgrat que haguem estat educats, per sort, durant molt de temps dient que, escolta'm, per intentar evitar que passin els bacteris d'una persona amb una altra, doncs posa't la mà. Molt bé, això diuen els experts, que és excel·lent, no? Però què passa? Ara estan ajudant a dir que millor que ens posem, com diria jo, la part interior del colze, o sigui, el braç, a l'hora de tossir. Per què? Perquè així evitem que aquests bacteris es queden a les mans, es quedin a les mans, i així podem evitar que aquests bacteris després el passem amb una altra persona. Que a nosaltres potser no ens afecta, però a l'altra persona sí que, en funció de la seva exposició als antibiòtics, potser sí que la pot posar en una situació de greu risc. No? Segons els experts, també es pot evitar o ajuda a evitar amb les vacunes, no? En gran mesura. També es pot ajudar a evitar amb una utilització adequada, i ho dic entre cometes adequada, dels antibiòtics. Per què? Perquè, i parlo en primera persona per no diguéssim, dir que ningú fa res malament, no? Però el Lluís Bernabé no seria el primer cas que va al metge i llavors quan va al metge doncs li diu, escolta'm, que estic fatal i he de treballar i tinc molta feina i dona'm algú fort per acabar, per exemple, amb aquesta grip, no? I a lo millor, o amb aquesta tos que tinc, o amb això que tinc, que porto molts dies, o amb aquesta febre. I llavors, a lo millor, el que necessito no és un antibiòtic, sinó que és deixar passar el procés gripal. Llavors, de vegades, els metges, sota la pressió del mateix pacient, doncs reclamem un antibiòtic, o pitjor encara, o potser el tenim a casa i l'agafem d'allà. I a més, de vegades, el Lluís Bernabé, això no ho fa ningú, el Lluís Bernabé.
Sí, sí.
Doncs de vegades el que fem també fins i tot és no llegir-nos el prospecte o no fer cas de la manera tan sensata que s'hauria de fer cas sempre als responsables de salut i ens prenem aquell antibiòtic durant un període de temps que no és el que ens recomanen, és a dir, durant menys temps. Vale? I llavors què passa? Aquell antibiòtic fa un efecte importantíssim, perquè elimina els bacteris que nosaltres tenim en el cos, però no els elimina del tot, no? I llavors queden latents amb el cos, i llavors aquests bacteris, que a més ara ja estan entrenats a lluitar contra els antibiòtics, en un altre moment donat, doncs no farà res a l'antibiòtic que li donem. I per això es diguéssim una mica, una mica no, en gran mesura el greu, entre d'altres motius, el greu problema que anunciava l'OMS, que ens diuen la comissió assessora que tenim d'experts sobre malalties infeccioses de resistència als antibiòtics.
La Marató arriba el proper 17 de desembre. Una persona que ens estigui escoltant o seguint, com hi pot col·laborar?
Es pot col·laborar de moltíssimes maneres. De fet, a la Fundació el que intentem és això, no? Ajudar. Des de la Fundació La Marató de TV3 intentem ajudar a tothom que vulgui perquè participi de la manera que ho consideri més oportuna. Per exemple, una és participant com a persona vinculada al món de la salut, participant en alguna de les més de 5.000 conferències que es porten a terme per tot el territori català. Conferències que arriben a... L'any passat van ser 223.000 joves, és a dir, més del 80% del territori. És a dir, pot trucar a la Fundació La Marató i dir, escolta'm, jo soc persona que potser està estudiant l'últim curs de medicina, o potser hi està participant com a professional de la medicina o de l'infermeria o d'una persona experta en el món de les malalties infeccioses. Això respecte a les conferències. Una altra manera de participar és fent de voluntari, ara ja tard, però parlo també del tot el procés que portem durant mesos. Pot participar fent una activitat, que això és, permetem dir l'expressió, meravellós, perquè són actualment durant els darrers 3-4 anys portem 1 milió de persones en cada una de les edicions de la Marató participant fent una activitat. És a dir, imagina't que des de qualsevol poble de Catalunya es vol portar a terme una activitat. Permetem dir, sense anar més lluny, des de Lloret de Mar, per dir un poble, eh? Doncs ara mateix hi ha unes quantes activitats inscrites des de Lloret de Mar, per exemple, des de l'Ajuntament, amb una marató d'activitats dirigides, o des del Col·legi Immaculada Concepció, amb una activitat que fan els alumnes de P3, des de P3 fins a batxillerat, amb un pessebre vivent. O des d'una farmàcia també que fan una xocolatada popular, o ja acabant des de la federació que hi ha, Federació Catalana de Pitxampat, amb un torneig solidari. Per què les activitats? Doncs perquè amb els anys s'ha descobert que els que organitzen les activitats, primer que es troben molt orgullosos, després que recapten, no ens oblidem, la Marató és molt humil, les recaptacions que hi ha són fonamentalment de 200, 300, 400 euros, excepcionalment de 2.000 euros, la gran majoria són de grups petits o grans, però que s'ho treballen molt per aconseguir aquests diners. I arribem, pues, l'any passat van ser 3.800 activitats i sobretot la divulgació que es fa d'aquestes. Hem dit abans les conferències, ara amb les activitats també tots tenen el seu cartell, el seu díptic on s'expliquen aquestes malalties infeccioses que tu molt bé abans has anomenat, algunes de les moltíssimes malalties infeccioses. Després es pot participar, doncs, evidentment, fent un donatiu, és a dir, trucant el mateix dia de la marató, el 905 11 50 50, però per què no, durant tot l'any, durant aquesta temporada que és més propera a la marató, entrant al web de la marató, tv3.cat/marató, i fent ja el donatiu amb l'aportació que es consideri, perquè es pot fer des del mòbil, es pot fer des d'una tablet, des d'un ordinador, amb una transferència bancària, es pot fer directament amb persona, des d'un caixer automàtic, es pot fer des de quasi qualsevol lloc. I molt important també que els grans marcadors que s'obtenen amb la marató provenen sobretot de donacions molt petites, és a dir, igual que hi ha 1 milió de persones fent activitats o més de 300.000 persones participant en les conferències, els donatius que són provenen de moltes persones, i persones que no ens enganyem, en molts casos són persones que no disposen d'un gran potencial econòmic. Parlo perquè aproximadament una de cada 20 trucades són de persones que fan el donatiu d'això de 20-30 euros i ens demanen, si us plau, aviam si els podem cobrar el mes següent. Llavors, aquestes maneres de participar són molt generoses. Un cop acaba la marató, ja es comença a participar, evidentment, per part dels investigadors presentant projectes de recerca. Però després també des de la Fundació convidem, des d'aquí, encara que sigui una mica prematur, però el dia de la marató ja es podran inscriure tothom que vulgui, les persones es podran inscriure a visitar els principals centres de recerca, que segur que hi ha una a prop de casa seva, on tenen projectes de recerca de la marató, de manera que podran veure on està el seu euro dedicat a millorar l'esperança i la qualitat de vida de les persones. I això és durant els mesos de març, abril, maig i juny. Possibilitats de participar crec que hi han diferents, adequades a tot tipus d'edats, tots tipus de poder adquisitiu, i llavors el més important és que encara que no es pugui donar, encara que no es pugui participar en una activitat, encara que no es pugui participar en una conferència, veient el programa de la Marató, estic segur que aquelles persones, per informes i estudis que demanem, adquireixen uns coneixements i sobretot una divulgació, una sensibilització que estic segur que a l'any següent, al cap d'un mes, ells mateixos podran divulgar entre els seus parents, entre la seva família, entre els seus amics, i llavors aquesta utilització dels medicaments doncs serà, si més no, més ajustada en benefici del propi ciutadà.
Doncs recollim tota aquesta informació, i sens dubte la Marató doncs són moltes coses, però també és generositat i solidaritat. Lluís Bernabé, director de la Fundació de la Marató, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
Gràcies a vosaltres, perquè si no fos per aquesta participació, que per cert no he dit, la de vosaltres, els mitjans de comunicació, i molt especialment des del teu, des del vostre, que cada any ens truqueu per d'alguna manera participar i fer aquesta divulgació, no s'arribaria a tanta gent, seria impossible, i això és meravellós, comptar un any més amb vosaltres. De veritat que moltes gràcies, perquè malgrat hi hagi moltíssima gent que ha comprat el disc, encara es pot adquirir, o comprat el llibre, que també evidentment encara es pot adquirir, per nosaltres que estiguin durant aquests dies, que estiguin el 17 de desembre, que estiguin després, ja és d'agrair, de debò.
Doncs l'agraïment és mutu. Lluís Bernabé, gràcies i bon dia.
I gràcies a tots vosaltres, molt bon dia.